I obrim aquest espai dialogant amb la companyia del Ramon Tena via telefònica. Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Tot just fa uns dies, començant l'última setmana d'aquest mes de febrer, per tant ho tenim a tocar, Amnistia Internacional va fer la presentació del seu informe anual. Un informe que avui volem posar damunt la taula perquè posa, doncs, precisament el focus sobre aspectes amb els quals acostumem a conversar amb el Ramon Tena en aquest espai. Un d'ells, recordo, el discurs de la por, el missatge de la por, que vam parlar la temporada passada i fins i tot vam parlar d'aquesta campanya del Consell d'Europa, el No Hate Speech, de la qual, com dèiem, doncs, vam celebrar molt que poder-hi fins i tot participar en via imatge, una imatge no massa afortunada, diguem-ne, d'un servidor, però com a mínim la intenció era el que comptava. I d'altra banda també el retrocés global en drets humans. Per tant, drets humans i missatge de la por, dos aspectes, Ramon, que hem tocat moltíssimes vegades en aquest programa.
Sí, jo penso que és molt encertat parlar d'aquest tema. Em vaig poder mirar l'informe d'Amnistia Internacional i jo penso que sense haver-se de llegir l'informe, però és preocupant el que veiem en general el retrocés dels drets humans, no? I sobretot de la importància que se li dona als drets humans. I en segon lloc, el que es constata que cada vegada el discurs d'odi, no només a les xarxes socials, sinó en general en el nostre dia a dia, és algo que sigui més normalitzat. I el que en aquest informe en parleu una mica, a mi el que em sembla molt preocupant és que ja no es tracta de fenòmens puntuals que certs ciutadans doncs, puguin a Facebook o a Twitter i a través d'aquestes xarxes doncs, donar missatges d'odi, sinó que cada vegada més polítics i a més polítics amb possibilitats d'accedir al poder estan emprant aquest llenguatge d'odi per esgarrapar quatre vots. No? I fa poc, per exemple, en vam tenir la demostració a Dinamarca, no sé si era Dinamarca o Holanda, no? Doncs tenen un líder populista que va dir que ell el que faria era netejar d'aquesta escòria marroquí al país.
Ah, està bé.
No? I clar, això són uns discursos que ho hem parlat moltes vegades, això, Àlex. El problema no és que sigui una frase que, bueno, tu dius i es queda allà, sinó que darrere d'aquestes frases i darrere d'aquest tipus de discursos el que ve és violència molt real.
Evidentment. Sí, no es queda només en el plànol del discurs. És que això genera conseqüències. I tu has dit alguns polítics que, doncs, que electoralment estan en posició o en disposició de... És que n'hi ha molts que ja guanyen, perquè Amnistia Internacional assenyala amb el dit directament a Donald Trump, a Víctor Orbán d'Hongria, a Recep Tayyip Erdogan de Turquia o al filipí Rodrigo Duterte. Diu que són dirigents...
Poder, ja, el Rodrigo Duterte, de fet, el que proposa és anar a matar directament els addictes a les drogues. Doncs, bueno, directament matem-los. És a dir, no cal ni judici ni res. I bueno, i a prop de casa nostra tenim a la senyora Le Pen amb possibilitats reals de ser el nostre copríncep i que, bueno, doncs té un discurs preocupant, eh? Té un discurs preocupant en quant al desenvolupament de missatges d'odi, sobretot cap a qui no és francès, o cap a qui ella creu que no és francès. Al final tot això no deixen de ser interpretacions i, a més, amb unes actituds, trobo jo, molt, molt provocadores, no? I a mi és el que em fa més por, perquè fa uns dies la senyora Le Pen, per exemple, va estar al Líban,
sí.
I va haver doncs, tot aquest rebombori perquè ella no es volia posar el vel, cosa que trobo molt legítima, que no volgués fer això, però és que ella, abans d'anar-hi...
Sí, es veu que estava ja parlat, ja s'havia parlat, això, no?
Sí, ja s'havia parlat, se li havia comunicat, i ella inclús havia dit que no posaria cap problema. El que passa que, bueno, tinc els periodistes allà i faig el meu teatrillo, faig el meu circo, per, evidentment, doncs, reforçar la meva posició electoral. El que no sé si aquests polítics pensen és que després tot això pot tenir conseqüències reals. I, bueno, ho estem veient, és a dir, estem veient l'auge dels extremismes de dreta i d'esquerra, eh? O sigui, això no és... No és el discurs d'odi no és patrimoni de la dreta, ni molt menys. I això, doncs, bueno, fa uns dies a Suècia van cremar el principal centre d'acollida de refugiats i va haver una quarantena de víctimes, 10 d'elles nens. És a dir, tot aquest tipus de discursos que, bueno, semblen... Ho dic i no passa res. Doncs no, al final en la vida real tenen conseqüències.
Sí, perquè certs tipus de personatges són... anava a dir són... O haurien de ser, o la gent els prenem com a models a imitar, no? Que són gent que té una certa credibilitat, que ha donat un pas endavant, que es postula com a representants polítics i clar, dius que si ho diu aquest senyor, doncs serà veritat, no? Perquè disposa de més informació de la que tinc jo.
Sí, jo des de fa uns dies, mira, en l'àmbit personal assisteixo preocupat a gent de la meva xarxa a Facebook que es dediqui a compartir missatges anti-refugiats, però que a més és l'altra cosa molt preocupant, penso jo, que molts d'aquests missatges, a més, són falsos, no? Perquè jo és una discussió que tenia amb aquestes persones, deia, home, em sembla molt bé que comparteixis missatges que estiguin d'acord amb les teves idees, però potser el primer que pots fer és mirar si són missatges reals, no? Perquè els anaves a llegir, no citaven fonts...
És el gran repte. És el gran repte que estem vivint en aquests temps, que tenim més informació que mai, però el que hem de fer és saber discriminar la veraç de la que no ho és.
Sí, de fet, potser per anar al cantó positiu de tota aquesta notícia, el que s'està desenvolupant ara des del Consell d'Europa és un manual per com contrarrestar aquest tipus de discursos. Jo crec, i ho he viscut amb carns, en aquest cas personal, intentar argumentar amb algú que està tan posicionat en aquest cas en contra dels refugiats és molt difícil. És a dir, per molt que li vagis a dir, bueno, però si això és una notícia que sembla que sigui falsa, això és molt difícil argumentar. Llavors el que s'està fent des del Consell d'Europa, i això és algo que llanço com una eina perquè tingui ganes de lluitar contra aquest tipus de discursos, el que s'està fent és veure com es poden desenvolupar el que en diuen contranarratives. És a dir, a mi a internet doncs se'm posen articles i situacions, siguin reals o falses, de que pues, des de que hi ha més refugiats hi ha més agressions sexuals, o que els refugiats s'emporten els diners que haurien d'anar per ajudar els nacionals del país. En lloc de fer això, el que fas és inundar les xarxes socials d'històries positives d'aquelles coses que han fet positives als immigrants, no? En aquest cas concret. Fa poc, per exemple, doncs, per contrarrestar tot el que estava fent Trump, es va fer viral un reportatge de quines eren les aportacions que els immigrants havien donat als Estats Units.
Uh-huh.
Doncs és una mica, per si algú té ganes de fer alguna cosa i no sap què, és dir això, doncs... argumentar-li a aquesta gent que no tenen raó és molt difícil, però el que sí que pots fer és inundar la xarxa de missatges positius.
És que fer... L'altre dia reflexionàvem també en el programa sobre aquesta qüestió de fer apel·lacions al seny davant de missatges que són tan poc assenyats, sembla com predicar el desert, no?
No serveix de res. És a dir, si tu ja comparteixes allò, és perquè estàs molt posicionat amb el tema. I perquè algú vingui i et digui que no tens raó, no canviaràs el teu punt de vista.
Mm-hmm. Perquè no estaràs obert a... És que aquest és el problema, no? Que ens enroquem d'una manera en les nostres posicions que no obrim ni una mínima escletxa a pensar que podem estar equivocats. O sigui, jo l'altre dia, recordo, he tingut una discussió via privada, però per les xarxes, hòstia, amb una persona que és que no donava opció. O sigui, era lo seu i lo seu, i no admetia que podia estar errat perquè no disposava de prou informació pel que sigui, no? I va arribar un moment que arribava a la conclusió que tu dius, és que és inútil, és que és perdre el temps, no?
És predicant el desert. És predicant el desert perquè jo crec que en general tots nosaltres també, pel tipus de vida que tenim, anem estressats, cada vegada estem més polaritzats, potser més pel nostre context, però com a ciutadans penso que cada vegada estem més enfadats, perquè ara, pues, no sé, pues, aquí a Andorra o a Espanya surten temes i acabes amb aquesta idea de que la justícia potser per uns és d'una manera i pels altres és d'una manera diferent, no? Llavors, ja com a ciutadans, jo crec que existeix que també que estem emprenyats, en general, i al final ho acabes pagant, pues, mira, amb el que creus que en té la culpa de tot això. Llavors, tens tota la raó. Argumentar amb gent que està tan posicionada és predicant el desert, però el que sí que pots fer és això, és, bueno, pues contribuir a que històries positives siguin virals.
És una manera intel·ligent i diferent d'abordar-ho. Pel que fa a aquesta qüestió dels migrants i dels refugiats, aquest informe d'Amnistia Internacional indica que hi ha 36 països que han violat el dret internacional expulsant de forma il·legal a tots aquests migrants i refugiats a països on els seus drets ja estaven clarament amenaçats. S'acusen els polítics i els governs d'aquests països de tolerar-ho i de fomentar-ho. I davant la falta de reacció de la política, el secretari general d'Amnistia, Salil Shetty, reclamava que la ciutadania es mobilitzi i posava com a exemple a seguir la manifestació que es va fer ara fa alguns dissabtes a Barcelona a favor d'aquesta acollida de refugiats.
Sí, jo crec que el tema és preocupant perquè, clar, jo crec que com a ciutadans europeus que som, encara que no estem a la Unió Europea, la manera en què s'està abordant tota aquesta temàtica dels refugiats és molt contrària als mateixos valors europeus. A mi em dol molt, per exemple, a Andorra, que som un país d'immigrants, escoltar gent que és absolutament contrària a que aquesta gent que està fugint de la guerra se'ls hi pugui donar una ajuda, sobretot quan és gent que els seus pares o els seus avis van ser immigrants ells mateixos i van venir a Andorra doncs, buscant una vida millor, no? Que tenen tot el dret. I a mi em sembla que això és algo que està passant per tota Europa. És a dir, a mi em sembla preocupant aquesta pèrdua absoluta de solidaritat o d'empatia amb gent que podries ser tu mateix. És algo preocupant i no sé si ha passat sempre, però crec que també és preocupant la hipocresia dels estats, no? Fa uns dies, amb aquest programa de La Sexta, Salvados, has fet un reportatge sobre Aràbia Saudí,
sí.
No? I com doncs, hi ha estats que sembla que són els campions dels drets humans i són els principals venedors d'armes a un règim brutal com és el d'Aràbia Saudí. Llavors, clar, jo crec que això ha passat sempre, però potser ara hi ha una mica més de consciència.
Sí, no, sí. Això de les qüestions de geopolítica i estratègia van tan cronològics, o sigui, són coherents quan les analitzes des d'un punt de vista de l'evolució històrica, perquè precisament jo recordo, no?, haver vist també reportatges i documentals molt interessants sobre qui va armar a Bin Laden, no?
Sí.
O sigui,
sí.
Que les mateixes armes i les mateixes estratègies i les mateixes doncs, coneixements de tècniques de guerrilla i de contraterrorisme, etcètera, etcètera, que s'estaven empleant per combatre doncs, tots els seguidors de Bin Laden eren precisament els que els havien instruït.
Sí. El que potser és preocupant és que ara aquest tipus de discursos està permeant o està passant a la gent normal i corrent. Mm. I és, bueno, és algo molt curiós, és a dir, no sé, igual algun dia, més com a politòleg, però en podem parlar, no?, d'analitzar per què ha guanyat Trump i sobretot de qui ha votat a Trump.
Mm-hmm.
Perquè qui ha votat a Trump, que és un empresari, no han sigut els que se'n beneficien des de Wall Street o des del món financer.
No, segur que no. Vull dir, la victòria està fonamentada a l'Amèrica, el que es diu l'Amèrica profunda.
L'Amèrica profunda i amb unes classes socials baixes, no? Que potser a priori els demòcrates els hi havien de ser més favorables. Jo crec que és molt preocupant, de com, per tornar al tema del principi, com aquests discursos d'odi i aquesta impunitat a l'hora de dir qualsevol cosa, doncs ens està afectant com a societat.
Fixa't una altra remarca que fa la notícia aquesta sobre la qual li estem donant voltes de l'informe anual d'Amnistia Internacional, que diu que al llarg de l'any passat es van cometre crims de guerra en 23 països. Diu, però de cara a aquest 2017, el nou ordre mundial, en el qual els drets humans es consideren un obstacle als drets nacionals, afableix perillosament la capacitat de combatre les atrocitats que comet aquest planeta. I quan diem aquest planeta, diem l'ésser humà, evidentment. O sigui, que el que està ara instaurat és que els drets humans són un obstacle als drets nacionals. És curiosíssim,
Bueno, és un obstacle en general. És a dir, estem assistint a una renacionalització. Jo voldria acabar amb una frase que em va dir, amb una reflexió que una persona, no diré qui, però una persona d'Andorra, amb molta experiència en l'àmbit polític nacional i sobretot internacional i amb una certa edat em va dir, jo tinc la sensació de que l'aire que respire és el dels anys 30 del segle passat, és a dir, és el previ a la Guerra Civil Espanyola i a la Segona Guerra Mundial. Aquest clima enrarit, cada vegada més nacionalitzat i cada vegada més, més contrària, això al final, més contrària als valors humans, crec jo.
Mm-hmm. Que ja no, ja no cal ni parlar de drets, cal parlar de valors, que aquests sí que haurien de ser, aquests sí que haurien de ser, aquests sí que haurien de ser comuns, evidentment, a tothom. Doncs t'agraeixo molt les reflexions. De tota manera, moltes de les coses que has dit, ja no per aquest informe, sinó que les portes dient i portem,
ja
portem donant-li voltes des de fa molt de temps, i tant que sí. Ramon, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu,
Àlex. Fins la propera, una abraçada.